Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem aquest dimecres 6 d'octubre de 2021 al Penedès en xarxa. Són aquestes 3 hores de ràdio de magazín d'Alt i Baix Penedès des d'ara i fins les 12 que fem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Amel Jiménez a Ràdio Sant Sadurní, Laia Batlle a Domenys Ràdio i Raimon de Cara des de Canal 20 a la cuina central del magazín a Ràdio Vilafranca. I som Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest matí de dimecres començarem d'aquí a uns minuts parlant de vins, el de vinya i vins, amb el sommelier Xavi Viles, que avui ens proposa descobrir els vins volcànics. Acabarem a 9:15 i donarem pas al primer flash informatiu d'aquest matí, 5 minuts, per conèixer tota l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a continuació una retrobada, i és que tindrem la primera secció d'aquesta temporada, de la quarta temporada del Penedès en xarxa, del Talent i Més, amb la Susana Villagrassa i la Montse Balada de l'associació Talent Femení. Avui presentarem aquesta temporada 2021-2022 i la nova secció Dones Científiques del Passat i del Present. A les 10 després de les notícies, destinem l'actualitat a explicar aquesta nova entitat Cava Women, una iniciativa nascuda a Sant Sadurní que vol unir dones i caves. A 11:15, segon flash informatiu i tot seguit tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyarà la Júlia Brics a Ràdio Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Domenys Ràdio i el Josep Castellví a Canal 20, i els proposarem parlar de participació ciutadana. Obrirem la tercera hora a les 11, acompanyats per la Carmina Atmella i la Jordina Scala de Vinseum per presentar la represa del cicle Llibres de Vi, que justament demà comença amb un crac com és el Ferran Centelles, que serà a Vinseum presentant el seu darrer llibre, i també volem fer 5 cèntims de la mini-exposició Despengem el rei, que s'inaugura a Vinseum aquest divendres. A 11:45, darrer flash informatiu, 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i a continuació obrirem l'agenda al detall. Amb un parell de propostes, us presentarem el segon concurs literari del Servei de Salut Mental de l'Alt Penedès i en parlarem amb els seus organitzadors, l'Àlex Cambra, la Montse Rodríguez i el Xevi Franquesa. I l'altra proposta d'aquesta agenda al detall ens portarà fins a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Ens acompanyarà, com sempre, la seva directora, Glòria Bricoller. Tres cites als 12:15 per explicar-vos què passa al Penedès i més cites per acabar d'explicar la resta de l'actualitat, tot allò que passa més enllà de casa. Són els butlletins horaris. Hem començat amb un primer a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així es presenta aquest dimecres 6 d'octubre aquestes 3 hores de ràdio que comencen ara.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cada 15 dies, els dimecres, obrim el matí el magazín amb aquest de vinya i vins que ens acosta el sommelier Xavi Viles. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes descobrir o potser conèixer per primera vegada, segurament per molts oients serà aquest el cas, els vins volcànics.
Bé, jo l'he denominat vins volcànics perquè provenen de zones volcàniques, no? Vull dir, així de fàcil l'associació.
Suposo que la inspiració te l'ha donada, aquestes imatges contínues que ens arriben de La Palma, no?
Aquestes dues setmanes que fa que sentim el volcà a La Palma i es parla de que, evidentment, ha destruït algun poble, no? I també s'ha parlat molt de que ha destruït algunes plataneres, però no sabem si ha destruït alguna vinya, perquè no sé exactament si allà n'hi ha o no, però evidentment a La Palma hi ha vinyes, com a moltes illes volcàniques. I llavors, doncs, bueno, aquesta associació, justament l'any passat jo també vaig estar a Lanzarote i vaig poder visitar de primera mà la Gèria, que és una zona també volcànica amb vinyes molt xula, i dic, doncs mira, parlarem d'aquest tema.
Vins volcànics, què tenen en comú? Perquè hi haurà vins arreu, no?
A diversos llocs del món, de fet, sorprenents. D'entrada, has dit alguna cosa molt bé, perquè has dit descobrirem aquests vins com si descobríssim alguna cosa, no? I justament és que vins volcànics crec que són, m'ho havia apuntat i tot, vins enigmàtics, algo com crida l'atenció, no?
Sí.
Tot això crida l'atenció, evidentment, perquè tenim avui en dia un interès pel el consumidor, és molt més explorador, decideix, ai, doncs mira, abans érem molt més de les coses més clàssiques, els vins més clàssics o els vins de la nostra terra, i ara, avui en dia, hi ha un interès del consumidor per explorar nous llocs, no? I com més curiosos, a vegades millor, no? O et criden més l'atenció. I, per tant, vins volcànics jo sí que ho relaciono molt amb vins enigmàtics. Realment, com pot ser que en algunes zones d'aquelles creixi algo? Ja no només la vinya, sinó alguna cosa. D'entrada, això, i característiques generals en totes les zones del món on hi ha vins volcànics? Sí. Sobretot tenim sobretot en el terreny, jo penso que és la clau, no? Molta roca, en aquest cas és una roca molt, molt porosa. Se n'anomena de tres noms, eh? Té la tova volcànica, la lapilli i la pedra pomez. Són tres noms que se li denomina aquest tipus de roca. Bueno, així ho deixo com a punt més tècnic. Després també coincideix que són sols amb un percentatge molt alt d'arena, aquesta arenisca volcànica, justament. I això fa que siguin terrenys, encara que no ho sembli, que tingui una gran capacitat d'emmagatzematge d'aigua.
Porosos, no?
Sí. I això és molt important, perquè normalment aquestes zones volcàniques estan en llocs molt secs, on no plou molt, llavors és molt important que el terra ens pugui guardar la poca humitat o la poca pluja que hi cau. Això és una característica bastant comuna en totes les zones. I després, aquests sòls porosos també fa que siguin molt més oxigenables, importantíssim per a les plagues. És a dir, en algunes zones volcàniques del món mai va arribar la fil·loxera, evidentment perquè estaven apartades, perquè són illes també algunes molt
aïllades, no?
Aïllades, i avui en dia continuen mantenint el peu franc de tota la vida, perquè la fil·loxera, per exemple, no hi té cabuda, perquè són terrenys molt, molt, molt oxigenats, molt porosos, on les plagues, pues, si algun avantatge tenen aquests llocs és que hi ha molt poca plaga, molt pocs bitxos.
I, per tant, no ha calgut fer l'empel amb peu americà,
no ha calgut fer l'empel,
com a pràcticament arreu,
correcte,
no?
Correcte, no, potser no tenen tanta problemàtica en matar totes aquestes plagues, perquè no hi són. Vull dir, aquesta bona capacitat de guarda de l'aigua i que sigui molt oxigenable el terreny, fa això, no? La fil·loxera, per exemple, li agrada molt l'argila. Clar, aquí, per exemple, és una zona...
Terreny adobat, eh?
Terreny adobat, no? I, en canvi, allà, amb tan poca argila, pues, aquest tipus de plagues que surten justament per les arrels, no hi tenen cabuda.
Per tant, són unes plantes, unes varietats més primigènies,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Trobem, coincideix que totes aquestes zones volcàniques del món hi trobem varietats, jo ara diré rares, no és que siguin rares, sinó que, clar, són poc conegudes per tothom perquè són varietats autòctones i en aquest cas doncs, sí que són rares, no? Perquè es conserven de molts anys enrere. Pràcticament totes les vinyes d'aquesta zona són, tenen més de 40 anys i podríem trobar algunes de més de 100 anys que, evidentment, encara no s'han arrencat perquè no els hi ha calgut o perquè no han volgut, no? Recordem que no totes les vinyes tenen per què aguantar 100 anys, eh? Que el cicle també el pots tallar abans. Però sí que es conserven algunes plantes de més de 100 anys. Sobretot, mira, justament a les zones de Canàries, algunes malvasies tenen més de 100 anys.
Relíquies vives.
Sí, 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 sí.
Deuen produir poquíssim, no?
Que produeixen poquet, i ja no perquè siguin velles, sinó que també aquestes zones ja produeixen poquet.
Ja és una característica.
És una característica. Els terrenys, doncs, evidentment, tenen aquestes dues peculiaritats potser positives, però, clar, per contra, els hi falta doncs, també molt de nutrient, molt d'aliment, no? I llavors doncs, no donen tanta producció. Sí, sí. Si vols, repassem també algunes zones d'aquestes del món.
Sí, és clar.
On hi ha, podríem dir, terreny volcànic i, per tant, també vinya volcànica. La primera de totes, sense cap mena de dubte, seria aquí Espanya i seria totes les Illes Canàries. De fet, a dintre de les Illes Canàries hi ha 10 denominacions d'origen, que després, si vols, és on em centraré més.
D'acord.
Itàlia. Hi ha dues zones, una crec que molt clara, que és a Sicília, tota la faldilla de l'Etna és una zona de gran producció vinícola i, a més, bastant reconeguda a nivell mundial. Però també hi ha una altra zona d'Itàlia, que és el Suave, que també havia sigut de terres volcàniques de fa, en aquest cas sí que milers i milers d'anys. Clar, les Canàries de fa molt poca... Bueno,
més recent,
molt poc,
no?
Molt poc, no, de recent, molt recent hi ha hagut erupcions. A l'Etna està en contínua erupció. Per tant, són terres molt joves i per tant, amb aquestes característiques molt elevades, no? En canvi, hi ha algunes zones que havien sigut fa milers d'anys, però bueno, podríem considerar que encara conserven aquestes característiques. A Califòrnia hi ha just una zona, que és el Condado del Lake, que també hi havia hagut un volcà fa milers d'anys, en aquest cas, en erupció. Una altra zona de Portugal, probablement també bastant coneguda, serien Açores i Madeira. Són dues zones de producció vinícola, potser més Madeira que Açores, a nivell de coneixença, però les dues illes són illes volcàniques.
Dues illes de nou, eh?
Sí, i Madeira amb un gran reconeixement pels seus, Madeira, justament, no? A Grècia hi ha una illa també on es produeix un vi també déu-n'hi-do el reconegut que és la illa de Santorini, una illa volcànica. A Nova Zelanda hi ha la zona d'Auckland, que també és una... Nova Zelanda és una zona en general bastant volcànica, doncs la zona d'Auckland, que a més és una de les zones més importants de vinyes, també ho és. I després també he trobat, potser me'n deixo algun, però potser a Hongria, una zona que es diu Samlo, aquesta sí que és de fa... molt temps, però encara conserva alguna d'aquestes característiques.
Bueno, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Quin tour.
Segurament hi hauria alguna cosa més, perquè sí, avui en dia pues, es pot fer o s'intenta fer vinya arreu, però potser a les zones de Sud-amèrica en podríem trobar alguna cosa. Però bueno, aquestes les he trobades i algunes curioses. Algunes més conegudes, això sí. Potser Canàries, Madeira, Sicília serien tres zones grans en aquest cas. I si abans et deia característiques dels sols, quines són les característiques del vi, en aquest cas? Què li aporta aquest sol, aquest tipus de terreny, en el vi? Doncs hi ha algo que crec que coincideix amb totes, les que jo he tingut la sort de provar, que tampoc he provat moltíssims vins de zones volcàniques, però la salinitat i la mineralitat és algo comú en aquestes zones. Són zones on el terreny és molt nou, i quan dic nou estic parlant de milers d'anys, no com el nostre sols, que segurament no sé, ja no sé quin número posar-li, de milers d'anys.
Molts zeros.
De milions d'anys, exacte. Però són terrenys bastant nous, i per tant conserven tota aquesta part mineral. En els terrenys més vells, la mineralitat, doncs, bueno, entenc que es perd més, no? Suposo també pels sols més argilosos. I en aquest cas doncs, es reté molt més. Per tant, són vins amb molt bona salinitat o mineralitat, que a vegades amb això ens confonem i ho diem tot a la mateixa paraula.
I són coses diferents.
I són coses...
complementàries.
Bastant complementàries. I algunes, doncs, a vegades, jo em sembla que és un vis... Són sensacions. Un vis a l'I, em sembla a vegades... Un vis a l'I, a l'ella, moltes vegades dic, sembla un vis a l'I, però és que aquesta mateixa sensació la trobo en el Priorat i dic que és sensació mineral. Llavors, una mica són confonibles. Són vins de complexitat alta, normalment. Per què? Perquè ens trobem alguns aromes estranys. I quan dic aromes estranys, alguns sí que són una mica estranys, realment, com podria ser aromes de sofre i aromes de reducció. Alguns aromes que en algun moment podries dir aquest vi està malament, doncs, bueno, són aromes comuns.
Els vins volcànics.
Sí, sí.
Sofre.
Sofre i reducció, són bastant reductius. Bueno, els hi dones una oportunitat i marxa, eh? Són aromes molt d'entrada a la copa. Quan el remenes una miqueta, després ja ens sortirà la part de la fruita i si són cítrics i florals i aquests de salí, no? Però al principi, la sensació de sofre i reducció. I també alguns aromes que en diuen perineumàtics, que són aquests aromes que en algunes varietats, com la Riesling, són molt apreciades.
I com són? Què vol dir?
Quitrà, aquests aromes de sucre cremat... Uh-huh. Ioda, aquests aromes que es poden semblar una mica estranys, en algunes varietats són molt apreciats i en aquí també els hi trobem. Aromes molt inicials, de copa parada, diguéssim. Després quan remenem, evidentment sempre ens sortirà la fruita del raïm, està claríssim. Però, bueno, són aromes curiosos.
Entenc que hi ha varietats tan blanques com negres.
Sí. Ara la repassaré una mica i sobretot em centraré en Canàries, eh? I després, per últim, volia dir que tenen una molt bona capacitat de guarda. Aquesta sensació, aquesta mineralitat, salinitat, conservació de molt bona acidesa, fan que sigui unes varietats, bueno, uns vins amb molt bona capacitat de guarda.
Envelleixen bé.
Sí, sí. Ja parlant de varietats, ara que em deies, eh? I només un moment tornant a Itàlia, a la regió de l'Etna, hi ha una varietat que es diu la Nerella Mascarese, que és molt típica d'aquella zona. Potser ara, doncs, la gent no li sona, però sí que és una varietat bastant reconeguda a nivell internacional i és una varietat típica d'aquesta zona, la Nerella Mascarese. I si ens n'anem ja, en aquest cas, doncs una miqueta a el que ens toca més de prop, o segurament hem sentit moltes més vegades, que són els vins de Canàries, tenim varietats, potser les més conegudes, l'Istan blanc, l'Istan negre. Són...
Istan.
L'Istan.
L'Istan.
Sí,
L-I-S-T-A-N. Jo no l'havia sentit en la vida,
vale,
eh? Pues L'Istan.
L'Istans, les l'Istan blanc i la l'Istan negre. Són típiques justament de Tenerife moltíssim. La Malvasia, en aquest cas sí. Allà ells en diuen Malvasia aromàtica, sobretot a Lanzarote.
I ho és més que la nostra, d'aromàtica.
Probablement és bastant... Bueno, és molt aromàtica, com aquí també ho és, eh? Però,
sí, sí.
Però li diuen així, malvasia aromàtica, justament perquè la malvasia és molt aromàtica, no? Se'n troba, en general, a totes les illes de Canàries. La Vijariego, bueno, varietats amb noms curiosos. A La Palma, justament, que és on està explotat el volcà, tenim una varietat que es diu La Forastera. Tinc un vi blanc a casa d'aquesta varietat, que encara no l'he provat.
La Forastera.
Sí. Bueno, noms de varietats, evidentment que no ens sonen massa, perquè són varietats, doncs, molt antigues i autòctones d'aquesta zona. Sí, sí. Sobre vins de Canàries, abans us he avançat, que teníem 10 denominacions d'origen.
Déu-n'hi-do,
eh? Això és molt curiós, perquè unes zones tan petites ens pot semblar amb tan poca tradició vinícola, que tingui 10 denominacions d'origen és bastant rellevant. Per exemple, aquí a Catalunya en tenim 12, i perquè hi tenim el Cava, que és gegant, i Catalunya, com a denominació més gran. Doncs mira, a Canàries hi ha 10 denominacions d'origen, concentrades amb totes les illes, que a més s'elabora a totes les illes, inclús a La Gomera, una illa molt petitona, en El Hierro, a Gran Canària, a La Palma... I després, on es concentra més denominacions d'origen és a la illa de Tenerife. Aquesta és la més, més producció, no?
Al nord, no, suposo, de la illa?
Al nord de la illa, bastant més.
Sud és més àrid?
Sí. Doncs aquest, per què hi ha 10 denominacions d'origen? Perquè justament, si algú ha visitat, doncs, les Canàries, sap que és una zona complicada Evidentment tens volcans segurament al mig de l'illa, hi ha unes zones més selvàtiques, algunes zones més àrides, algunes zones més costeres, algunes zones planes poques, la veritat. Aquest terreny fa que puguis subsignificar i sigui tan diferent una zona amb l'altra, doncs que acaben sent denominacions d'origen molt diferents. Uh-huh. Per això també aquestes 10 DOs, eh? Curiós. La de la Palma, per exemple...
I reben el nom de la illa, la DO.
Algunes sí. El Hierro, Gran Canària, La Gomera, La Palma i Lanzarote reben el nom de l'illa. A Tenerife, com que n'hi ha diverses, ja hi ha diferents zones. A Taraconte, a Contejo, Valle de Guimar, Valle de Orotava i Coden d'Auto. Bueno, reben el nom de la zona, en aquest cas. Però les altres reben el nom de la illa sencera. Són illes més petitonetes i els hi posen aquest nom. Que segurament a dins podríem trobar també zones, subzones, però ja reben el nom de la illa. I bé, per qui no hi hagi estat, La Palma, per exemple, és una denominació d'origen que es va fundar l'any 94, que és on hi ha ara, explotant el volcà, no?, on hi ha el volcà actiu, hi ha 537 hectàrees de vinya, que poden semblar... no sé si poques o moltes, però és clar, per exemple, aquí al Penedès en tenim, l'ADO Penedès són 25.000, l'ADO Cava són 38.000 hectàrees. Doncs allà, a La Palma, n'hi ha 537 hectàrees. Però bueno, però hi són. Hi ha 18 bodegues, que són bastantes per les poques,
sí,
hectàrees que hi ha.
I tant.
983 viticultors, vull dir que hi ha déu-n'hi-do.
Són molts.
Això vol dir que són parcel·les molt petitonetes, cadascú té una hectàrea, no?, podríem dir. Bueno, curioses. I vinyes que van des de 200 fins a 1.400 metres d'altura, evidentment.
Que clar que hi ha subzones, no?, com deies.
Per això mateix.
Sí, encara que no hi siguin,
sí, sí, sí.
El vi és diferent.
I justament aquesta illa, que es parlava molt dels plataners ara com a actualitat,
sí,
és una de les cultius que es va menjar moltes hectàrees de vinya en el seu moment, perquè donaven segurament més rendiment i perquè potser eren més turístiques. I el moment d'explotació de tot el sector turístic i del plàtan es va menjar molt terreny de vinya. Segurament hi havia bastantes més hectàrees de vinya abans. I ara les que queden, doncs, són poquetes, 537.
És fàcil trobar vins volcànics aquí, al Penedès?
Aquí al Penedès potser trobaríem una referència.
Una?
Sí, no ho sé si vas a la Central o a Calfero o a Quilinzoli, estic posant els tres noms més
grans, més potents.
Més grans. Potser trobaríem una referència, no ho sé, ho desconec, ara així ho desconec, en calent, però a veure, no és habitual trobar una estanteria plena de vins volcànics. Ara, que potser hi ha una referència, sí. Una referència de Tenerife podria ser, o una de Lanzarote, que és l'altra zona també bastant, bastant coneguda. Però no crec que trobem, per descomptat, cap estanteria plena de vins volcànics, eh? No, no. I ja que em preguntaves això, i ja posant un cas meu, doncs, bueno, d'experiència, no? Que l'any passat vaig visitar Lanzarote i vaig poder veure la famosa Jeria, que segurament tothom ha vist, que és aquells forats a la terra, per dos raons es fa això. Una, per buscar una mica de terra que sigui una mica fèrtil, perquè si no és tot aquesta arenisca que parlava, i l'altra per la protecció del vent. Normalment coincideix que són illes amb molta aireació, no? I llavors buscant... Molt, molt curiós, ja no dic res més perquè prefereixo que es descobreixi, no?, aquesta zona tan, tan xula.
Clar, és que ens has deixat ara aquí amb la salivera, no?, volent saber més coses. Xavi Viles, moltes gràcies per aquest tour per les vinyes volcàniques d'arreu del món. Un plaer, ens veiem d'aquí 15 dies.
Això mateix, adeu.
Adéu-siau. Són 9:45 en punt, notícies i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. L'Alt Penedès vol potenciar els polígons fent arribar l'oferta de sòl industrial a l'àrea metropolitana. En un moment en què s'apunta una revifada de l'economia, des del Consell Comarcal s'ha considerat important poder donar més visibilitat a l'oferta de polígons d'activitat econòmica de l'Alt Penedès, afegint-los al web que té l'àrea metropolitana de Barcelona destinada a aquest efecte. El passat 30 de setembre s'assignava a la seu del Consell Comarcal aquest conveni de col·laboració que permet treballar coordinadament amb altres institucions i facilitar que empreses de l'àrea metropolitana puguin instal·lar-se a l'Alt Penedès o a l'inrevés. El conveni el posava en valor també Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'àrea de desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'Alt Penedès ha estat sempre un espai atractiu per les empreses, per la seva situació i bones connexions de transport. I ara el fet que l'AP7 hagi deixat de ser de pagament pot ser un valor afegit més. Preso per a un home de Sant Sadurní que va ferir un altre home amb unes tisores de podar. Els Mossos d'Esquadra van detenir el dimecres passat un home de 35 anys i veí del municipi com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa, després que la víctima aparegués a la via pública amb dues ferides aparentment produïdes per una arma blanca, una d'elles profunda a l'altura del pulmó, que va requerir d'intervenció d'urgència. Els agents van aconseguir esbrinar que el presumpte autor de l'agressió, conegut per la víctima, l'havia perseguit i agredit després d'una discussió en un bar proper. Els policies es van adreçar al domicili del presumpte autor, on van localitzar l'arma utilitzada en l'agressió, unes tisores de podar. Finalment el van detenir com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó. La CUP demana que la moratòria urbanística s'apliqui a tots els sectors de Cunit. Creuen que la suspensió automàtica hauria d'afectar els projectes de la Plana del Castell i Miramar. La CUP ha demanat que la moratòria de desenvolupament urbanístic aprovada per la Generalitat inclogui tots els sectors urbanitzables de Cunit. El partit celebra que el pla director urbanístic inclogui la revisió dels 7 espais urbanitzables de Cunit. Per contra, no està d'acord que només s'apliqui la suspensió immediata en 3 d'ells, que són Cal Santó, Cunit Sud i Les Pedreres. Des de la CUP creuen que la moratòria s'ha d'estendre també als dos sectors de la Plana del Castell, a Miramar i al Càmping. Des de la CUP consideren que el municipi ja ha superat amb escreix els límits d'urbanització sostenible i demanen la suspensió de tots els projectes. També denuncien la manca de voluntat política de l'Ajuntament per revisar el POUM i ajustar-lo als nous criteris d'urbanització sostenible. Precisament aquest diumenge hi ha una nova concentració de protesta per aturar la urbanització de Miramar. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Torrelles de Foix convoca subvencions per l'adquisició de llibres per al curs escolar. Poden demanar aquest ajut les famílies i tutors amb fills al càrrec des de P3 fins a quart d'ESO i amb residència a Torrelles de Foix amb un mínim d'un any abans de la data de la sol·licitud, que hagin efectuat pagaments amb motiu de l'adquisició de llibres i que no hagin sol·licitat cap més ajut pel mateix concepte. Les sol·licituds s'hauran d'acompanyar del certificat d'empadronament, la factura de compra on consti els llibres de text adquirits, el rebut de pagament de la quota de socialització del banc de llibres i el document verificat per l'entitat bancària corresponent amb el número de compte corrent on efectuar l'ingrés. Aquelles persones interessades ja poden presentar la documentació i la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Torrelles de Foix fins al 29 d'octubre.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Sílvia, mira.
Sílvia, mira, diu la Susana, és que el Toni ens ha obert micros i estem en antena ja, noies. Avui torna per acompanyar-nos al llarg de la temporada Talent i Més, de la mà de la Susana Villagrassa i la Montse Balada de l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores Talent Femení. Bon dia, ben tornades.
Hola, bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Teníem moltes ganes, d'estar
igualment. Aquí. Estàvem fent xarxes, perquè estàvem fent les fotos i aprofitàvem per després penjar el fruit d'aquesta retrobada a les xarxes i deixar-ne constància. No sé si ahir ho vau passar molt malament amb l'apagada del WhatsApp i de totes les xarxes.
Bueno, jo crec que no.
Tu no? Jo fatal.
No, perquè també va haver una mica de desconnexió, no? Dius, oh, és que han caigut les xarxes. Bueno, per lo menos no són al mòbil, no? A veure...
Li dones el tomb, no? Busques la part positiva.
Jo crec que també una mica de relax d'aquesta pressió també va bé.
A veure, més bé va ser, en el meu cas, jo, perquè de cop i volta vaig començar a recuperar el que són les trucades de veu. I les trucades de veu era, Montse, no et trobava. Dic, jo, què ha passat, no? Dic, pues ha caigut totes les xarxes. I de cop i volta dius, mitja hora el telèfon? Penges telèfon una altra vegada, telèfon, i llavors penses que bé que van els missatges, no?
Que ja no ho fem, això de trucar.
Exacte. Veus personalitzades, inclús vaig qüestionar de fer trucades a tres. Dic, fent trucades a tres, dic que així ja...
Avancem. Com es presenta la temporada? Heu engegat ja talent femení?
Sí, justament aquesta setmana, el dilluns, vàrem començar amb la jornada de formació que fem a l'Hotel Medirenra de Sant Salvador i va ser tot un èxit, perquè justament pues, retrobar-nos amb normalitat. També vam fer dos cursos molt interessants que vam parlar del LinkedIn personal, com posicionar-se i com fer-lo servir. I el tema testament, perquè és una cosa...
Ostres, que... LinkedIn i testament?
Sí, és...
Quin combo!
Dos temes molt, molt interessants amb el moment que vivim, no? El posicionament com a persona empresària dintre d'una xarxa professional, que és el LinkedIn, i un altre, el testament, en un moment de Covid, on han hagut molts problemes per no haver testaments, no? I plantejar la necessitat que hi ha i les avantatges que té un testament quan està ben redactat o no, i nous sistemes, perquè ara també es pot fer digital. És a dir, dos temes molt intensos, després una trobada, un dinar fantàstic que ens va oferir a l'Hotel Rai, tot un networking i després un spa, que vam sortir d'allà noves.
Home, quin final!
Aquesta jornada sempre té aquest encant de que al final de la jornada tenim l'spa, que és gentilesa de l'Hotel Rai. I, bueno, i és que arribes a casa, i em vaig assentar al sofà i dius, han caigut les xarxes?
I què?
Millor que podré gaudir d'aquest relax que porto. És veritat que tenim llocs privilegiats molt a prop i justament el nostre patrocinador és el Medirenra i el fem servir. I ell emplaçar a començar a treballar de nou, estem treballant amb premis ja. Ja tenim la cartera plena, amb moltes idees, amb molta posta en escena. Tenim la convidada d'honor confirmada, que és la Carme Roscalleda, i premiada d'honor nostra, que serà un honor. I, bueno, amb moltes ganes. Ho fem a Massolers, a Ribes.
Quin dia?
El dia 26 de novembre a les 19:30. Esperem tenir totes les personalitats que hem convidat que vinguin a presenciar els premis i farem honor a les premiades de l'any passat. Haurà un moment de glòria per elles.
És un moment de glòria, aquells 15 minuts del Warhol, no?
No, pues,
perquè, clar, va ser virtual, no?, l'any passat.
Sí. Llavors, per lo menos pujada a l'escenari amb la medalla que cada una va rebre i, bueno, dir el nom i el premi que van rebre. Més que res perquè no va ser presencial, eh? No és que no hagi tingut ressò, ha tingut ressò mediàtic, però necessitàvem fer-ho visible, no?
Donar-los caliu,
sí,
no?
Caliu. I, bueno, i les premiades d'enguany, que en tenim 10 categories i crec que hi ha molt de potencial. És a dir, que està tot sobre la taula, estem treballant molt dur, volem fer uns premis molt diferents, amb molta festa, perquè l'any passat fèiem el 5è aniversari i no ho vam poder fer, i evidentment volem que siguin diferents i molt actius. I, bueno, i com no, repetim presentadora, que jo vaig dir que es quedava per sempre, que és la Montse Balada, que farà la presentació dels premis, que ho ha fet excel·lent l'any passat, i aquest any li hem encarregat una altra vegada la feina, que crec que ella és una comunicadora amb molta ànima i molt de talent, i evidentment ho farà molt bé, segur.
Sí, Montse?
M'he quedat sense paraules, perquè estic recordant els premis de l'any passat, que van ser, ella diu, no massa festa, jo en recordo una setmana i mitja de festa, perquè ens
entrenàveu enregistrant.
Va estar una de les experiències més divertides, boniques, d'equip, més emprendedores que he fet mai. L'equip va ser fantàstic, de talent femení, i on vaig aprendre moltes coses de totes elles, i on, la veritat, només recordo aquell moment en què em tenia que llevar cada matí a les 6 del matí per poder planxar, per poder arreglar-me. M'estava fent una foto de la Sílvia. Per poder arreglar-me i pensar. I jo pensava en tota la gent que treballa en el món de comunicació audiovisuals, i des d'aquí els envio el meu sincer recolzament, perquè
darrere les bambalines hi ha moltes persones i molta feina, oi?
Sí, perquè tu arribis en un estat ja no físic, sinó anímic, per poder comunicar tot el que t'has de comunicar, t'has de llevar molt aviat.
Ben d'hora, ben d'hora, que deia el Guardiola.
I has d'estimar molt el teu treball. Sí.
I aquest any, clar, amb el repte de que sigui presencial, amb molt de públic a la sala, això també és un plus.
Bueno, plus, i des d'aquí jo ja demano totes les disculpes possibles, perquè una cosa és estar davant d'una càmera que t'estan filmant un equip de gent que t'estima molt i et mima molt, i se sent, toma 82.
Dius, bueno, no serien tantes, no serien tantes.
Però això serà en directe, i aquest en directe, doncs ja demano disculpes a la presidenta aquí, oficialment.
Ella és així, però ho farà.
És modesta, ho brodarà.
Ho brodarà, com sempre, i ho fa molt bé.
Patirà, i s'haurà de llevar molt d'hora, passarà nervis, però ho brodarà.
Ella diu, jo fa anys, a mi entra molt a tot. Jo feia un discurs i, evidentment, aquell dia entra molt a tot, tot, tot. I a vegades em quedo en blanc o me'n vaig d'un tema a l'altre, perquè normalment el porto molt memoritzat, però és molt explosiu, no? És, bueno, és en aquell moment t'hi trobes bé i ho fas, no? Però jo crec que, bueno, jo que sóc la presidenta i evidentment fundadora de Talent, per mi els premis és, bueno, és aquesta nena petita que va sortir en aquell moment, que s'està fent gran dia a dia, que té gent que col·labora, que s'implica, que fa que creixi aquest talent femení, doncs, evidentment, l'associació és viva i activa i estan creixent, no? I això, doncs, que millor satisfacció, no? Dius, bueno, què vols d'una nena petita que es faci gran? Pues que sigui bona persona, que sàpiga estar, que... Bueno, pues tot això és el talent femení, no? Jo crec que estem ahí. A part de fer moltes més coses, perquè...
Susana, una qüestió. Ens deies que havíeu arrencat aquesta setmana amb aquesta primera jornada de formació. Entenc que va ser totalment presencial, amb l'espai ja ens n'hem adonat. Però quantes dones us vau poder reunir i quines ganes hi ha aquest any de com seran les activitats, no? Si seran totes presencials, si encara mantindreu el telemàtic, què voleu fer?
Bueno, en principi anem molt al presencial, eh? El telemàtic i pot ser que també s'implanti, però les nostres sòcies són molt de presencial. El presencial dona networking, dona sinergies i dona negoci. Llavors, això, bueno, Nosaltres sempre ho fem. El que aquesta vegada vam fer un dilluns, perquè evidentment ens teníem d'acoplar amb una agenda de l'hotel, i vam tenir 20 persones al curs, que és poc. Normalment som 30, perquè tenim sempre capacitat de 30 per no massificar i poder fer. Però amb 20, el que vam fer del LinkedIn va anar molt bé, perquè la professora no era una ponència, era fer el teu propi LinkedIn allà.
Era pràctic.
Era pràctic. Llavors, clar, les dues professores van anar passant una per una i això va donar un bon joc, perquè amb 20 persones, home, costa. Però es va poder fer i va sortir bé. És a dir, que entre cometes ho vam acertar, que fossin 20 en més de 30, no? Però normalment les nostres capacitats, vam fer presentacions ara en pandèmia, bueno, quan vam sortir de la pandèmia, i a Sitges vam ser 35, a Sant Pere de Ribes 45, bueno, dues vegades Sitges, perquè vam tindre de repetir perquè havia massa audiència. És a dir, ben patat les dues xerrades de networking a Sitges, les dues xerrades de networking a Sant Pere de Ribes i una a Masia Agustera, a la Bisbal, que també la vam patar. És a dir, i ara estem preparant un aquí, l'únic que serà el gener, perquè no deixem de que les empresàries estan patint molt. Hi ha molta gent que s'ha quedat sense dependència o sense gent. Han tingut de despedir perquè els sous no els podien pagar. I, evidentment, home, tenen de treballar. Llavors, si tu fas una jornada o un networking, són hores que tu tens de deixar de treballar. Llavors, tenim de fer-ho més esplaiat de temps perquè tothom pugui participar. Això sí que ens vam donar compte. L'empresari petit, i, bueno, mitjà i gran, tots estan patint. És a dir,
i no es noten aires de recuperació?
Sí, però
n'hi ha alguns. Per exemple, amb l'atur hi ha bon índex, sí. Tornem als nivells d'abans de pandèmia. Sí. Entre la petita i mitjana empresa o la professional, què noteu?
Bueno, han patit molt i s'han innovat molt. I també tenen molts barrets, és a dir, no només fan una cosa. Potser abans tenien la seva pròpia empresa i només feien allò, i ara en fan bastantes més per arribar a poder cobrir les seves despeses. Això porta a un desgast. Tindre de treballar moltes coses alhora porta a desgast, i la gent, home, hi ha alegria, però també han patit. Llavors també hi ha molta por. Molta por a fer inversions, molta por a regenerar gastos, perquè diuen, bueno, i demà què passarà? Perquè el que n'hi ha és incertesa, no sabem. Ara diu, ara torna a pujar el Covid, bueno, ja tornem a patir un altre cop.
Nova onada a la vista, sí, bueno, o no, oi?
És a dir, la gent té por, la gent té por. Sí que és ben veritat que, home, tu et bellugues i la gent ja porta una vida bastant normal i la gent té moltes ganes de trobar-se, i però la gent mesura molt què fa. Vam aprendre a mesurar molt.
A ser prudentes, no?
Sí, perquè clar, no saps el que passarà demà.
I a nivell de sòcies, us hi heu notat? Hi han hagut baixes o, bueno, al contrari, més ganes de buscar aquest networking, aquesta complicitat?
Sí, vam tingut bastantes altes de sòcies. Et puc dir que han superat més les altes que les baixes, i alguna baixada, però poca. És a dir, si parlaríem d'un 15% de pujada, un 15%, i ben baixat un 5%. És a dir, que la compensació ha sigut bona. I ens arriba molta sòcia nova, amb moltes ganes, amb molta potencial, molta gent dels territoris que hem obert que tenen ganes. Això fa que el talent femení soni més i estigui més en auge. Però jo sempre dic que l'Associació de Talent Femení és més que un club, i és ben veritat que hi ha una sinergia empresarial important. Les dones que venen tenen perfils similars d'empenta, de no voler anar amb una associació molt convencional. Volen coses noves, volen tindre activitats diverses. La cultura que nosaltres sempre hem vinculat, això també els hi agrada. Aquest networking de peu o mitjanament amb un sopar, això també agrada, perquè tenen ganes de sumar amb la gent. I el que hi ha és, bueno, pues que quan es troben diuen que bé m'hi sento, no? I per això dic que és més que un club.
A quines comarques sou actualment?
Estem al Baix Penedès, Garraf i l'Anoia. Ara, avui per avui. I bueno, i anem sumant, no defallim.
Hi ha un projecte molt especial amb el qual treballa talent femení, que és el Terra, Vina i Dona.
Sí, el Terra, Vina i Dona no ha deixat de treballar amb tot aquest, amb el Covid. Vam insertar dues dones amb aquest any de Covid. Les dues estan treballant. I ara ens n'han entrat dues més. El projecte està apoyat per la Fundació La Caixa i treballem per això, no? Bueno, la dona que ha sortit d'un maltractament masculí, amb la inserció laboral de que pogués ser autosuficient per poder tirar endavant i empoderar-la, treure-li les pors, que això costa més, perquè hi ha molta gent que entra dintre d'un cercle viciós, però, evidentment, és un projecte molt enriquidor i que cada vegada més gent apoya aquest projecte. Llavors, això fa que estiguem contentes. Portem 13 dones insertades des del que van començar. I això, pues, ens fa felices, també.
I tant, i tant.
I ara estem treballant amb el Consell Nacional de Dones amb les dones del Pakistan, no? Estem protegint a 30 famílies des del Consell Nacional. S'ha fet tot una xarxa de poder rescatar aquestes dones que estan patint al Pakistan. Aquesta és l'obra que fem conjuntament amb el Consell Nacional de Dones, donant el nostre suport i la difusió. S'estan fent donatius per poder fer tota aquesta portada de gent cap aquí.
Aquesta és la primera secció de la temporada, n'hi haurà moltes més, un cop al mes, i anirem descobrint tot aquest talent femení, no? Anirem, sí, descobrint dones del Penedès.
Sí. Jo crec que tenim dones molt potents i tant la Montse com jo, si jo no puc venir, ella portarà l'entrevista, que bueno, ella les coneix igual que jo. I, evidentment, farem sortir a la llum tot aquest gran potencial que tenim als nostres territoris. Jo crec que el teixit empresarial femení està en auge, però també és perquè treballen molt, perquè no tenen por i perquè són innovadores constants i estan al dia. Llavors, això fa que l'empresa pugi, que l'empresa destaqui i també, doncs, volen aprendre de les experiències vives de les altres. I això, doncs, això és talent.
I aquesta suma, no, de sinergies, contràriament al tòpic que diu, sí, que les dones no s'avenen treballant, no. I aquí demostrem temporada a temporada que això no és cert.
Sí. Jo puc dir que tenim un teixit empresarial, Montse, i jo crec que ho compartim, que suma, eh? I es dona molt la mà i s'ajuda entre elles, és a dir, una porta clients amb l'altra, l'altra porta clients, és a dir, s'han fet amigues empresarialment, i amigues vol dir que quan a mi m'arriba una demanda de tinc de fer un regal d'un compte, jo penso en la Montse, és a dir, és tan fàcil com això, i això amb tots els sectors. Llavors, què passa? Pues, bueno, que som actives, som diferents, no tenim complexes. Tu pots, al dematí, pues, hi ha gent que demana, escolta, m'estic buscant una persona especialista en això, estic... i una porta a l'altra.
La veritat és que un dels pilars de talent femení està en que es troba en que no ens ocultem, sinó que totes fem visible el talent i de les altres. I això és un pilar molt gran quan treballes en equip, perquè el brillo de l'altre, dels teus components, sempre fa que l'equip brilli molt més. I això és una de les bases més boniques de talent femení.
La Montse Balada aquesta temporada també ens ha preparat una secció per que brillin altres dones, oi?
Exacte. Sabeu que sempre us porto en, a la petita secció de Talent Femení de Les Dones Parlen, us porto la veu de dones doncs que o han quedat una miqueta invisibles, o han quedat molt invisibles, o han brillat molt, però val la pena recordar-les una altra vegada perquè han estat dones que han fet aquesta trajectòria de llibertat cap aquí, cap al dia d'avui, i cap al futur, que és tot queda. Aquest any, doncs, he decidit, després de buscar molts col·lectius de dones, anar per la dona científica, per molts motius, però sobretot per un, perquè existeix una agenda horitzó europeu, que d'Europa, horitzó Europa, en la que ja fa temps que s'ha decidit apostar per la innovació i per la investigació científica de cara a ajudar el planeta, a ajudar la humanitat. Aquí, en aquesta agenda, no s'han oblidat de que hi ha poques dones científiques i hem de recolzar aquest sector perquè no abandoni, perquè continuï. De fet, es necessiten molts científics al món i, sobretot, es necessita que els països tinguin el valor cap a aquest col·lectiu científic, tant dona com home, perquè no marxi, perquè no s'escapi de la seva terra, que es quedi, que es valori, i que es valori perquè ells ens faran un bon futur. Així és que, a Les Dones Parlen, anirem coneixent aquestes científiques que han aconseguit que hagi una agenda Horizon Europa i que sigui tan prometedora, no? Diguéssim. Així que, mica en mica, anirem desvetllant elles.
I si hi ha exemples, si es coneixen, també ajudes a despertar vocacions, no?
Exacte, aquest és el principal motiu, despertar aquestes vocacions en les nostres filles, fills, i, per què no, filles més grans, filles més petits, i tothom que vulgui enrolar-se en aquest vaixell que és la innovació.
Un vaixell que ara ha de salpar, però que tornarà el mes vinent, el mes de novembre. Gràcies, Susana i Montse, per aquesta retrobada fantàstica. Torna el Talent i Més, el Penedès en Xarxa. Un plaer.
Un plaer.
Gràcies, Sílvia.
Penedès en Xarxa.
D'aquí a uns minuts arriben les notícies de les 10 al butlletí. Després d'una breu pausa, seguim presentant el Cava Women.